Les 10 i 11 minuts del matí sentíem aquí l'anunci del que farem fins a la 1 del migdia després de les notícies. Ha arribat la Pilar amb la Mariona.
Hola.
Pilar Rahola, bon dia, com estàs?
Bon dia, dormida, perquè vaig a dormir una mica tard jo ahir.
Esclar, perquè tu fas això...
No, perquè em vaig enganxar a unes sèries d'aquelles d'adolescents i vaig estar fins als 2 de la matinada veient-les, o sigui, un desastre.
Ho veus, això, Moliner?
Quina sèrie era?
Quines?
Witches. Witches.
Witches?
Sí.
Bruixes?
Sí.
Sí.
Bruixes of East End. Una xorrada adolescent, però m'encanta. Quan ja tinc el cap com un timbal, quan ja ha passat un dia llarguíssim, quan he intentat arreglar el món 3 vegades,
que, Rahola,
quan ha acabat tot...
Quan tu dius que te'n vas a dormir tard, tots pensem en llit trencat.
No. A la meva edat, els llits trencats són a una altra hora.
Sí? Què dius?
Sí.
A quina hora és que els trenques?
Quan?
A quina hora? Això ens interessa.
Convidat dos. A quina hora?
Espera. Primer anem al que ja sabia.
Exacte.
És que ens vam entendre sexualment.
Home, això també. Això pot durar 3 dies.
Nosaltres que no.
Bueno,
tot sempre.
Hem trencat algun llit, això també.
Això
perdona?
Sí, ell.
Hem trencat algun llit.
Ell.
Això també, sí. Això és verídic, eh? Sí, això la família ho sap. Mm. Que hem trencat diversos llits.
Heu trencat diversos llits?
Ell.
Com a conseqüència de què?
No, res, de coses horitzontals. O sigui, coses molt normals.
Quants llits heu trencat?
Sembla que 3.
I ara a quina hora trenqueu els llits?
Ai, però quan hauré d'estar patint jo, diguem-ne.
Tota la vida.
No, és que ens fas...
Rahola,
perdona,
prou
jo,
que em veig.
Jo tinc enveja.
Tu no trenques llits, Coco?
A veure, Sílvia, siguem sincers.
Què?
Nosaltres ens hem divertit molt, el Robert i jo, perquè ja comencem a tenir una edat. Ell té un sobrepès important, jo també, però ell una mica més. Jo el vaig conèixer amb la musculatura... Amb la musculatura d'alt.
A dalt.
I ara té la musculatura baix.
Ah, però això
canvia. Abans en parlàvem de les panxetes dels homes.
Panxeta?
Sí, que en parlàvem.
Però si és un tsunami, l'ho sé.
Ah, d'acord.
Ves que no li diries al davant, eh?
No, de manera que...
al davant no li diries.
Vull dir que no ho sé, tira per aquí, no sé, està per
que passi, que passi.
Veuràs, aquí la cosa l'embolicarem.
Però que consti que... I que, per tant, diguem-ne, ara et fa mal l'esquena, ara et fa mal la càmera. Ui, ara ja ens ho hem de muntar.
No.
I ara quina hora és que això va, ara, això?
Això, a determinada... Quan ja hi ha un coneixement tan complet, diguem-ne, de l'altre, ja te'l tens molt
a les 17:14. Digue'm que és 17:14.
No, me'l tenen, a les 21.
Jo, orgasmes patriòtics, no en tinc, eh?
No en tens, no. Pilar.
Mira, que passi, que està passant per la finestra i no sap que estem parlant
d'ell. No passa per la finestra, el veiem per la finestra.
Està passant per aquí, per passa el tàpia.
No, però vull
no
que
tens
no,
orgasmes patriòtics,
no,
Pilar.
No se m'ha acudit mai, eh? Però, que tu has de muntar en una hora, un temps determinat...
Però digues l'hora, que és que ara tots els catalans t'imitaran.
No, l'hora sempre és una hora que no tinguis son, perquè si no jo ja he nedat, que...
És l'hora de fer,
eh?
És que la son no va gaire bé per aquestes coses, eh? Estem d'acord.
No, i és un tipus fantàstic i molt divertit, però el tinc vist, per tant, ha de posar-li molta imaginació.
I li posa la imaginació, no, aquest xicot.
Perruques, perruques.
Us recomano els navarresos, que tenen una imaginació.
Ens recomanes?
Però com vols dir que el teu marit és de Navarra?
No, però què vols dir amb els catalans? Catalans, protesteu! Ens recomana els navarresos.
Jo he de dir els catalans que en una altra vida he tastat també han estat bé, eh?
Ja.
Deixem-ho córrer, no?
Molt bé. A veure, ara no quina arriba la Mariola Dinarès. Diu que m'ha deixat de funcionar. Perdona, totes vives. M'ha deixat de funcionar l'ocellet.
Ara t'ho arreglo, l'ocellet.
Això és l'ocellet, és el xat intern. Va, que anem amb la música. Ara entra. Així se'ns embolica aquí.
Que me l'heu deixat a fora.
Tu te l'hem deixat a fora. Que entri. Va, vés-lo a buscar. Vés. Ara entra. Sí, efectivament, el sobrepès.
El sobrepès és important. Sílvia, tu saps quin és el millor orgasme que et dona un gordo?
Quin?
Quan surt de sobre.
Que és boja. Però, quina vexació.
Perdona.
Què és aquesta vexació?
No, jo m'hi apunto com a gorda, també, eh? Diguem-ne, aquí això és mutu.
Robert, benvingut, acosta't al micròfon. Estàvem parlant
Gràcies.
De tu gairebé bé.
Endevina de què parlaves.
No sé.
Quin tall hem posat de veu? Aquell que quan famós. vas garlar massa.
Diu que ja no trenqueu llits. Què està passant? Diu que no.
Fa temps que no, carinyo.
Home, fa temps que no, clar. És que ara són de ferro.
Ara són... Ah,
ara
us heu comprat...
Més difícils.
I per què no heu patentat un model? És que...
Prou.
Després aquí Roberto ja... Ara anirem amb la Mariona, la música, tot això. Després tenim tema. Nosaltres figura que parlem de sexe a les 11.
A les 11?
Sí.
Ja està,
però,
ja està fet.
De fet, a tota hora, també, saps? Allò com la caixa al seu cervell.
Des que tenia 13 anys, Cada dia anava a casa de la senyora Morset a fer de noia de companyia, tant al casalot de la Rambla de Barcelona, a tocar del Palau de la Virreina Amat, com a la Gran Torre de Gràcia. Així li havia dit la majordoma dels Morset, la senyora Emília, a la mare, quan va llogar la Mariona.
No necessitem una minyona, ja tenim totes les necessàries. El que ens cal és una jove de bon veure, que faci companyia a la senyora Morset, però que sàpiga no destorbar. I la Mariona és molt bonica, petitona, però bonica, i sembla una noia prudent. M'ha parlat molt bé de vostè, senyora Maria, la majordoma de Cantrilla, i per això suposo que ha educat bé la filla. Perquè, senyora Maria, aquesta és una gran casa, i a les cases de bé no hi entra qualsevol a servir.
I era cert que no hi entrava qualsevol a servir. I també que la Mariona era petitona, però molt bonica i prudent. I a més, sabia una mica de llegir i escriure, perquè l'avi Eulogi l'havia ensenyada. I així va ser com va entrar a fer de dama de companyia.
I a través de la Mariona sabrem història, sabrem moltes coses del nostre país, coneixerem també els costums, les classes socials, les possibilitats que tenien d'enfocar la vida, l'horitzó, les noies, els homes, com els fets que dèiem abans històrics els podran modificar. Ja són els senyals horaris de 11:15. Som amb la Mariona de la Pilar Rahola, que podeu trobar a RBA. És una novel·la d'història, però a la vegada és una història de persones, no? Una novel·la de persones.
A mi m'agrada... Jo he estat capbussada... Bé, deixem començar pel principi. A mi el segle XIX em fascina, des de que a les èpoques que ho llegia gairebé tot em vaig trobar amb els episodis nacionals del Pérez Galdós, que òbviament no diré la fatxenderia de que els vaig llegir tots, com és evident que n'hi ha més de 40, si no recordo malament, però aquells que vaig llegir em van colpir, perquè vaig tenir la impressió que aquell segle era un segle molt desconegut, molt revoltat, molt interessant, on tot el que passa després en el 20 i ara el 21 té a veure amb aquell segle, més que amb el 18. El 18 encara té ressons medievals, el 19 és la modernitat. I la veritat és que sempre ha quedat en el rerefons. He llegit molta història del 19, però no m'hi havia capbussat. Ara porto 2 anys capbussada en ell i m'hi he enamorat del segle, com no podia ser altrament. I alhora, quan he volgut explicar la història de la Mariona, perquè la intenció literària és només explicar la història d'una dona que va creixent, una dona molt, molt rodoreda, és a dir, una dona petita que acaba, que el segle la construeix. Primer la devora i després la construeix i la fa gran, no? Però no podia evitar que a través de la Mariona fer bategar aquells grans republicans, aquells grans masons, aquells revoltats, aquelles revoltes de dones contra les lleves que s'enduien els fills a les guerres d'ultramar i morien a cabassos. Barcelona va ser, com deia Engels, la ciutat amb més barricades del món durant el 19. I jo crec que s'havia de fer l'homenatge. I en català... pràcticament no en tenim, bueno, tenim Marià Vayreda, però no tenim qui hagi escrit o qui hagi puat, no tenim molts, molts escriptors que hagin puat en el 19, i per mi era fascinant entrar-hi. Jo volia explicar només una època, que en principi era la idea era fer la de la revolta del 1870 a Gràcia, on van estar una setmana revoltats i la primera nit van caure 1.000 bombes, imagina't, disparades des del Passeig de Gràcia, que llavors es deia el desert de Gràcia, perquè no hi havia res. Però finalment vaig decidir que el segle mereixia molta més mirada i la novel·la comença el 23. De fet, comença amb Ferran VII i acaba a Gràcia.
Havien passat 20 anys justos des que s'havia casat i en aquells anys s'havien cremat convents, havien mort amics i familiars sota els cavalls de l'exèrcit i Barcelona havia estat bombardejada 2 vegades. A voltes pensava que el bon Déu els havia abandonat i que tota la seva vida i la vida dels seus avantpassats i la dels seus descendents serien un viatge per l'infern. Malgrat tot, ell havia creat un món d'ordre. Per sort, l'Albert era treballador i responsable i l'estimava tant com la respectava. Quan espera l'Albert, quan el coneix, com s'emociona, com sí. Veus una noia que ha hagut d'aprendre a estar callada, però a escoltar molt. És una noia que escolta de tothom.
La Mariona, tal com jo la imagino, i em sembla que, crec pel que conec del segle, que devia haver moltes Mariones, és una noia que, òbviament com a dona acostumada a perpetuar un rol patriarcal, un rol de mare i d'esposa, que el que vol és fer bé les coses, que òbviament pràcticament no sap llegir i escriure, però la vaig voler dotar d'uns avis que havien tingut una implicació amb el setge del 1614, no ells, sinó els seus pares, i que, per tant, tenen un record de la resistència, tenen un cert aroma de catalanitat que és perpetua. Jo tinc la teoria, i és meva, però crec que la podria demostrar, que nosaltres estem aquí ara fent el que fem, a punt, diguem-ne, de fer-la molt grossa, o ja fent-la ja molt grossa, perquè en el XIX ho aguantem. És a dir, el segle XIX és com podia desaparèixer Catalunya. Ha fixat que Bonaventura Carles Aribau en els anys 30 ja diu adéu, adéu, ja diu adéu, turons, adéu, no? Ja li està dient adéu al català, a la pàtria, s'ha acabat. Catalunya s'ha acabat com a nació, com a identitat, com a memòria, com a tot. Punyetes, s'ha acabat. Al cap de dos dies ja hi ha un que està fent una Constitució republicana, un tipus que es deia Xaudaró, que escriu una Constitució de la República Catalana, que tu llegeixes, jo que soc membre del Consell de la Transició. Quan la vaig llegir en francès vaig dir no cal inventar res, ja ho ha fet aquest.
Aquí, eh?
El 1835, si no m'erro, perquè les dates són una mica a vegades dolenta. I a partir d'aquell moment, tota la gent... Bueno, algú que ha escrit que ha llegit la novel·la em va dir, diu, m'has fet descobrir la vida que tenien gent que jo només pensava que eren noms de carrers.
Clar, que bona aquesta.
Clar, escolta'm, la gent no sap qui era Abdó Terradas, un tipus extraordinari, dos vegades alcalde de Figueres, no el deixen exercir, republicà, amb unes idees avançadíssimes, Valentí Almirall, un home que parlava grec, llatí, anglès, francès, que fuig tres vegades de presons borbòniques, una d'elles des de l'Àfrica. No sap, la gent no sap que Ansel Clavé no només és qui inventa els cors de Clavé, i de fet ho fa per un compromís social, perquè vol portar a través de la cançó la cultura a les classes socials més desproveïdes, sinó que l'Ansel Clavé intenta saltar la Ciutadella i és empresonat en els bombardejos que hi ha a Barcelona. Eren republicans, eren revoltats, eren una gent amb un gran sentit social i un gran sentit de país. I quan arriba la Renaixença, i que sembla que tot és flors i violes, i descobrim la muntanya, i descobrim els paisatges, i Catalunya, no sé què, prèviament hi ha hagut uns revolucionaris que ens han recordat el que érem com a país. I aleshores jo volia que a través de la Mariona, posant-me la pell d'una persona que, per exemple, les cançons de l'Abdó Terradas, que eren molt populars, les cantava la gent pel carrer, i més se'n reien dels Borbons, i deien coses duríssimes, i tot això, durant tot un segle, va ser molt famós. I ara no en tenim gens de memòria. I la Mariona, que comença sent una noia que només es vol casar, enamoradíssima d'un noi ros, que segurament té descendència d'alguns àustries que van lluitar el 1614...
Ets divertida, eh? El poses dels àustries.
Sí, no, perquè ell li fa broma, perquè sí, ella s'enamora d'algú que és tan ros i tan blanc, i ell li diu, segur que algun militar austricista, diguem-ne, o dels àustries va fer meravelles per aquí, no? I a partir d'aquí, ella, que comença molt petita, quan el segle li dona les bufetades, perquè el segle, a part de molt revoltat, és molt repressiu. No? Recordem que Ferran VII, per exemple, recupera la Inquisició espanyola. O sigui, que el gran problema d'Espanya és que no té renaixement, pràcticament. És a dir, aquí venen i quan tothom ja està avançadíssim, aquí te torna la policia religiosa, no? I el segle la devora, ell la destrueix, però reconstrueix. És a dir, aquestes dones que eren petites i es fan tan grans, a mi em fascinen.
Només era un rumor silent, un sorollet que passava de boca en boca, gasiu de paraules, gairebé sense pronunciar-se del tot. Però quan el va sentir, va saber que a casa seva ja no era un castell inexpugnable. Ho deien les veïnes i ho repetien els ecos de les places i els carrers. I el seu cervell, el ressò d'aquell mot impronunciable, hòstia, li retrunyia com si fos una bala de canó. Lleves, venen lleves, els del partit moderat ens obligaran a fer lleves. Ja res no impedirà que ens prenguin els fills. I l'Albertet tenia l'edat de la lleva, de sobte. El plor va trencar el silenci de l'estança i la Mariona va trigar a saber què era el seu propi plor, allò que sentia. Fou en aquell instant precís, al bell mig dels sanglots que farien el silenci perfecte de la tarda, quan va prendre una determinació. I aquella idea, de sobte, li va retornar la força. No ho permetria. El seu fill no. El seu fill no se l'endurien a fer el soldat. De l'eixida estant, la veu melodiosa de l'Eulàlia li retornava el cant. si n'eren tres tambors que venien de la guerra i el més petit de tots portar un ram de rosetes, ram, 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 petó.
Porta un ram de rosetes, la filla d'en Joan n'ha sortit en finestra com molt del bon tambor. Si em vols d'una roseta, ram, ram, petó, ram. Si em vols d'una roseta, donzilla valorà, serà l'esposa viva, us donaré el ram, que vos no es puga vendre, ram, 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 ram.
La ràdio fa aquí una veu de la Dolors Martínez i el muntatge de la nostra companya Matícia Bane, no? Ens fa que la veus a la Mariona, la veus patint per al seu fill gran, no per l'Albertet, veus que passa a saber de debò què és realment les lleves, l'amenaça de les lleves, eh?
Jo primer deixa'm dir que m'ho he passat molt bé recuperant cançons de l'època, algunes conegudes com aquesta, però d'altres no gens conegudes, no? I a més, fins i tot algunes altres que jo he cantat de petit han tingut sentit. Per exemple, la gent canta el general Bum Bum se'n va anar a la guerra, l'hem cantat de petits tots, i el general Bum Bum és el general Gaminde, que és el que bombardeja Gràcia. I la cançó està, és dedicada a ell. Clar, en el segle XIX això tothom ho sabia, que era el general Bum Bum, ara no ho recordem. Però certament el gran tema, diguem-ne, de el gran tema de la Mariona és la seva història, el segle, però fonamentalment centrat en les lluites, especialment de dones. Pensa que a Sants, quan hi ha la revolta de la lleva del 43 a Sants, més de 2.000 dones venint de l'Espanya industrial, dels tèxtils i dels vapors de l'època, van assaltar l'Ajuntament, van cremar les llistes, van tirar els bombos on es feien els sortejos. Eren dones extraordinàries. Només eren mares de fills que podien anar a la guerra, o esposes, fins i tot. Doncs les lleves eren terribles. Pensa que el primer any de la Guerra Cuba, per exemple, moren 100.000 joves. O sigui, anar a les lleves implicava morir, majoritàriament, o de les malalties que agafaven, de la desnutrició, ja directament de les ferides i la guerra. Però a més és terrible, perquè Catalunya, fins a l'any 43, aconsegueix tenir un sistema propi que el manté de lo que en deien els furs catalans, per no enviar soldats a les guerres de borbòniques. Els borbons demanen permanentment, bueno, el govern, no només els reis, sinó els governs, van demanant el que se'n diu l'impost de sang, que és enviar els joves, els quintos. Sí, sí. Per això es diu quinto, perquè era la cinquena part de cada població. Jo poso les llistes, que les vaig trobar les llistes, quants havien d'enviar a Sants, quants havien d'enviar a Gràcia.
De Barcelona i de Gràcia, 487, en el sorteig de quintos de l'any 1845.
Exactament, sí. Doncs, perquè ho vaig trobar tot, és que he tingut molta recerca.
Has fet una investigació, eh?
No, he estat 2 anys puant com una boja, trobant-ho tot, he trobat meravelles i no el podia no posar-les, perquè la Mariona coneix la xifra, per tant, la meva Mariona, de la meva novel·la, havia de saber que demanaven tants de Gràcia.
I que, per tant,
no era una frase,
exactament. I aniria.
I aleshores, en Barcelona aguanta, fins mitjans del segle XIX, aguanta fent-ho la seva manera. Quina era? Era una manera molt a la catalana. Els Borbons deien, 400 de Gràcia. Què feia Gràcia? Que posava un impost especial que pagava tothom i en lloc d'enviar joves, enviava diners. Sempre hem pagat nosaltres. Doncs a la lleva del 45, el govern decideix que l'impost només pot ser individual, que els ajuntaments no poden fer. I hi ha una revolta a Catalunya, la gent a les muntanyes, amb els trabucs, la gent fent barricades per tot de Barcelona, per totes les viles properes, estem parlant de la Barcelona amb muralles encara, les dones pujant-se dalt de les barricades, tallant arbres per fer-los més grans, gent trobant trabucs per tot arreu, és una cosa brutal! I no en sabem res, no en sabem res d'aquella resistència tan denonada, tan forta...
Ho explica així.
...del 19.
Va arribar l'ordre que va escriure l'infame comte de Ricla, que era el secretari de la guerra del rei Borbó, d'endur-se els fadrins de més de 18 anys, i fins a 40 els volien, encara que fossin casats o vidus. I el rei s'empescà una mena de sorteig i deia que un de cada 5 joves de cada poble de Catalunya havia d'anar a fer el soldat, i que cada any farien el sorteig dels fadrins, perquè anar a fer el soldat deia que era servir al rei. Agafava els noms del padró dels Mossos i apa! A fer la guerra. I els catalans, que mai no havien obligat els fadrins a fer el soldat perquè hi anaven els voluntaris i els pagàvem, però no hi havia fadrins obligats, mareta de Déu. És clar que llavors la Mariona pensa que el senyor Morset,
que sempre hi ha patit i intentava d'evitar-lo perquè aquell home se li acostava massa.
Bueno, la figura del gran burgès que menysprea les criades i de tant en tant els hi fa mal, diguem-ne. No?
La senyora del burgès però fa veure que no ho veu.
Com eren les dones d'aquella època?
I li va a demanar que l'ajuda, però les coses no aniran ben bé com ell es pensava.
Tot està dret i en ordre. I de sobte, la vida fa un tomb brusc i res no torna a ser com era abans. És un instant ferotge que capgira les coses de tal manera com ja no està segur de saber qui és, ni qui són els altres, ni quines són les regles severes amb les quals fins aquell moment tot tenia un sentit. Agenollada davant l'home que li premia el cap damunt del membre i l'obligava a fer unes coses que no sabia ni com es feien, i que li deia aquelles paraules gruixudes que la tractaven com una barjaula amb un cosset mig desfet per les seves embranzides, el mocadoret al terra i els cabells despentinats, la Mariona va saber que la vida havia canviat per sempre.
Ara ja, Pilar, jo avanço si tu em deixes avançar.
M'emociona, pobreta, perquè m'imagino la situació. Sí,
perquè aquest almorcet, anava a dir una barbaritat, no l'ajuda.
No només no l'ajuda, sinó que diguem-ne, agafa l'impost de servitud, no? És a dir, que hi ha molts impostos. El de sang, el de diners, el de servitud. Però la Mariona creixerà.
Em diu, què esperaves, dona beneita, que no em cobraria el preu? És dura, aquesta frase. Ara ja estem en paus. I amb una veu de tro que devia ser la veu dels monstres dels contes d'infants, li va cridar, no tornis mai més! T'imagines aquesta dona, no? Que llavors és quan es comença a transformar.
Perquè ella, que només havia volgut sempre viure en un castell de princeses amb el seu príncep blau o ros, protegint-la, de sobte s'enfronta amb les morts que hi ha al seu voltant, amb la possibilitat de que el seu fill el puguin matar en les guerres imposades i a la violació del seu amo, diguem-ne, del que havia estat el seu amo, en un intent justament de salvar el fill, perquè ell el que vol és diner per poder pagar l'exempció del seu fill, no? I una dona així pot ser definitivament destruïda o pot finalment créixer, i la meva creix.
I jo? També tindré una mort heroica? Es va preguntar, mentre el so de sometent de la campana Marieta competia amb el retrull dels canons. I va pensar que potser sí, que per primera vegada no tenia por de res, perquè res no era més important que allò que li podien prendre. I en mirar cap al carrer i veure tota aquella gentada de totes les edats i condicions, ben decidida a aturar l'embestida del capità general, va notar la força de segles de gent valenta que l'havia precedit. Per fi, als seus 65 anys, pertanyia alguna cosa tangible, a una gran família, i la seva vida tenia un sentit pregon. I en aquells dies de revolta, ni el genoll es va queixar, ni va sentir els gemecs del seu cos que començava a sentir els estralls de l'edat, ni l'esquena la va atabalar. Era una dona amb una voluntat, i aquella voluntat era més poderosa que els anys, les pors i els laments.
Aquesta dona, hi ha un moment que, després de plorar tant i tant el fill, deixa de plorar.
Sí.
I el marit s'ha transformat.
Bueno, el marit... No ho explicarem, perquè si no ja ho explicarem massa, però sí que resulta que tampoc els prínceps blaus són prínceps blaus. Especialment, jo intentava... El que he intentat amb més força i amb més delit ha estat posar-me realment en la pell de com devia ser entendre aquell moment tan brutal per una persona tan senzilla com ella, que el Catall no volia grans coses a la vida. No, ella no vol formar part d'una èpica, no vol formar part d'una revolta. Ella vol viure amb els seus fills, els seus nets, i tenir un marit que l'estimi i la respecti, etc. No? Tot això canviarà, perquè el segle és un segle ferotge. Però jo m'imagino vivint en aquell XIX I clar, d'una banda, tens unes repressions terribles i brutals. Explico, per exemple, les repressions del Comte d'Espanya, que eren... Aquest home penjava, per exemple, els... Ho deien en terme de l'època, els liberals catalans els penjava de 13 en 13 a l'esplanada de la Ciutadella. I la primera obra que escriu l'Abdó Terrades és una obra que es diu L'Esplanada, explicant justament els fusellaments, no? Doncs, bueno, que a més aquest els afusellava i els penjava, i els hi tallava la mà dreta. La gent jo crec que coneix poc les brutals repressions que hem viscut, diguem-ne, durant el XIX. I com una dona normal i senzilla, que no té elements per entendre tot el que passa al seu voltant, acaba descobrint unes idees noves que volen canviar el món, que són molt avançades, i ho fa justament perquè el que vol és salvar el seu fill.
Ja s'ha arribat el dia que el poble tan volia. Fugiu, tirans, el poble vol ser rei. La bandera... Ostres.
Aquestes són les cançons que ens dius, eh?
Sí, el que no sabia és que algú les havia cantat. Ah. M'he quedat impressionada.
No, veuràs,
aquí. Aquesta és una cançó molt famosa que va ser cantada per generacions de catalans durant el XIX, que és la bandera, i que és una cançó de revolta que avui en dia el Fernández Díaz ens la prohibiria, diguem-ne, eh? Segur, eh? La impugnaria. Portaria al Constitucional.
No donis idees, dona,
vale, les tenen totes,
El grup que la canta és Ara Pla, són tot dones, i l'ha trobada la nostra companya, wow. Marisa Gil, que saps que aquí treballem...
Marisa,
aquí.
Fantàstic.
De la vera, que la sentim.
O catalans, amb valor empunyem la cort i la noblesa, l'orgull de la riquesa, caiguin d'un cop fins al nostre nivell.
Aquí amb la Mariona de la Pilar Rahola.
No tindran més que un fuero, l'un poble sols, no hi ha altre. Ja la campana sona, el canó ja retrona. Anem, republicans, a la victòria anem, anem. A la victòria anem, anem.
I amb les músiques justament volem acabar.
A la vila de Reus tota la gent ha fugit. Sinó una noble dama que em té pres el seu marit.
Que em té pres el
seu... La Mariona i la seva cosina.
Tu creus que la gent sap que
no sabem.
A mitjans del XIX la gent cridava republicans a la victòria? Ens pensem que els republicans són del XX. No, les grans idees que en el XX floreixen neixen amb tota la seva força, amb una gent valentíssima que jugava la pell d'una manera i que moria. Barcelona és bombardejada 3 vegades al segle XIX, recordem-ho, comptant la de la vila, la del 70, 3 vegades. I tanmateix aguanten i tiren endavant i volen avançar. He trobat cada perla, ja us ho aniran trobant a qui ho llegeixi, però, per exemple, jo recomano un discurs del Prim, que el general Prim, en Joan Prim, tu tens la impressió de que és, bueno, un general de la guerra. Quan el Prim li diu als espanyols, que feu amb els catalans, destruïu-nos, mateu-nos, perquè només així aconseguireu que parem, no? Que et deixa la pell de gallina. O, per exemple, trobo la carta que els constructors del ferrocarril de Mataró a Barcelona, de la gent del Viada i companyia, li envien a mitjans del 1800 en el govern espanyol demanant-li, per favor, que els hi deixin fer una via d'ample europeu. La carta l'he posada, eh? I 150 anys després aquí estem, eh? És a dir, és un segle meravellós i la Mariona el viu, el pateix i també finalment el vens, d'alguna manera, no? Encara que no direm com acabi, però el vens. I a través d'ella coneixerem gent extraordinària.
Fem una pregària, va exclamar l'Eulàlia frisosa quan el pacabot va començar a moure's i els plors de les mares van iniciar el cor del lament. Però la Mariona va respondre amb un no tan rotund que ningú va gosar contradir-la. I així se'n va anar l'Albert, amb un bocí del cosset de la Mariona a la mà i l'amor de la seva gent. Cap escapulari, cap pregària, cap santeta protectora. Definitivament, Déu ja no era de fiar. Aquest final l'has canviat.
Ah, sí, bueno, deixa'm dir... Clar, la Mariona, com tota persona del seu segle, és molt religiosa i és molt creient. però és evident que Déu falla. Ja ho anirem veient al llarg de la història, però cada vegada que ella a la Nostra Senyora de Montserrat li prega, falla. I clar, doncs cap al final diu ja no és de fiar, no? Sí que el vaig canviar perquè al final era molt més sec, era més dur. No dur, sí, ho era, no, òbviament, però vull dir que literàriament tenia jo diria que dues pàgines menys, i era com tot més, tenia més arestes. I el pare, aquest estiu em va llegir, el meu pare, tot i que ha mort amb 88 anys, tenia el cap extraordinàriament, brillant, i va llegir les Galerades. Les Galerades. El meu paper. Encara no havia anat a l'editorial, encara no l'havia vist ningú. I el pare i la mare, jo sempre els hi donava tots dos. I la mare és una lectora més habitual, i la mare només em diu, m'ha agradat o no m'ha agradat? I em va bé com a termòmetre. Uh-huh. Però el pare era un home d'una cultura molt profunda, i a més era molt prudent, i aquest estiu, quan ja l'ha llegit a mig agost, em diu, aquest final jo no el veig clar. I aleshores... Ai, això m'està costant, Sílvia, ets una punyetera.
Sí, no és notícia.
Doncs...
El pare et va mirar al final i et va dir-te potser que el fem d'una altra manera i has pensat en què li podies dedicar.
Sí. No, el pare va dir que al final fallava i jo estava a Cadaqués i em vaig posar a llegir i vaig dir, punyeter, té raó. I el vaig canviar i aleshores me n'havia d'anar de viatge i li vaig dir, quan torni de viatge te'l llegiré, i va morir.
Però segur que d'alguna manera, encara que tu dius que Déu falla, segur que ho sap.
Sí, suposo que sí. I sí, òbviament, llavors la novel·la estava dedicada a la Montserrat Roig, perquè jugo amb les hores. La Mariona viu l'hora lluminosa, l'hora fosca i l'hora granada. I llavors jo era un homenatge a l'hora violeta de la Montserrat Roig. I ja estava dedicada amb ella. I quan va morir el pare vaig decidir que la Montserrat podia esperar. I li vaig dedicar al pare. Ai, quina putada, Sílvia, no m'ho facis, això.
Mariona. Pilar.
Ai.
Roberto.
Què? Digues.
Què? Què hem de fer? Fes-li un petó, home! I li fa una abraçada d'aquí, sí. No? A la Pilar.
He aconseguit que el Robert llegeixi literatura en català.
Compte,
No.
I això que quan...
El carrer de l'embut se'l va llegir sencer. Jo
vaig conèixer
que només llegia l'esport i el Mundo Deportivo.
Però
I per això m'agradava. Vaig dir, però jo prou intel·lectual.
Però ens consta que aquest home, esclar, és d'origen navarrès. És d'aquest equip. Aquest diria més l'himne de què, Roberto?
De l'Osasuna.
Però quan el vas conèixer te'l van presentar com a què?
Roberto el Facha.
Roberto, que aquesta dona era independent quan encara no ho era ningú, independentista.
Però
tenia molt de morbo.
Tenia molt de morbo.
Sí, però t'asseguro que Trencallits ho va arreglar tot.
Ho va arreglar tot? O sigui que realment estar amb una persona que tingui un sentit polític diferent, sigui... Perquè tu ets del Barça.
Sí, no, ell també,
Tu ets del Barça.
Ell també.
Que l'has reconvertit?
No, ell és de l'Osasuna, però en tant que Osasuna, el que és anti-Madrid, lògicament.
Exacte.
Ja. Però Facha encara...
No, ja s'ha
convertit.
També t'has convertit.
Saps què passa? La seva família és molt pepera i tal, i per tant dèiem allò, Roberto
però
el
Facha. Però tu et veuria excitar que fos així peper.
La veritat és que jo vaig veure un tio que tenia la musculatura molt ben posada, més alta que
però
ara.
Dona,
i vaig dir, mira,
que no
mires
més amunt.
No, per això no mirava més amunt. Digue,
no,
no, no era un problema.
Begoña Odriozola, la nostra sexòloga. Que ho veus, això?
Però me'ns has portat una sexòloga, no me'ls van dir.
Aquí tenim una sexòloga,
no, però deixa'm dir una cosa. El Robert m'ho ha dit moltes vegades. Ostres, jo fonamentalment no és que fos una persona en contra dels drets catalans. Era una persona desinformada.
La primera vegada
que va anar a una diada va ser amb mi, sí. I va començar a entendre moltes coses. I ara el cercle, Aquest es dedica a fer independentistes a tot arreu on va.
Ta mare no l'has aconseguit, això de ta mare?
No, ma mare.
Però no cal.
No té remei.
I t'agradava aquells concerts que anàveu a sentir. Ai. Què veure? Aquest és el que tu...
Aquests són els meus.
Aquests són els teus. Tu aquests hi anaves?
No.
Tu anaves aquests? la cara al vent. No és ben bé la mateixa cosa, eh?
Bueno... Què? Em sembla que aquest va ser la primera setmana de sortir que em va portar el Raimon, eh?
I tu vas aguantar.
No, vaig aguantar.
Sí, però tu vas aguantar.
Però m'has fet un xantatge.
Quin xantatge li vas fer?
Què em vas
jo
dir?
No li vaig fer xantatge. Jo li vaig dir, jo vaig al Raimon
sí.
A canvi de que tu vinguis a veure el meu amic Van Damme al cine.
I què?
Jo no havia vist mai el Van Damme.
Cosa que va fer.
Això va fer. I anem va... bé.
Home, he de dir que el culet del Van Damme em va interessar.
Ah, veus?
Em va interessar.
Ja
veig qualsevol sèrie a la nit per dormir.
Però en general hi ha homes que tenen alguna cosa més que culets.
Per anar a veure el Van Damme a la tele, com no sigui, alta literatura no és, o vas a veure-li el culet o gran cosa més no hi ha, eh?
Jo crec que es van posar proves iniciàtiques una a l'altra.
No, ja, proves iniciàtiques.
No, jo vaig... Hi ha d'haver aquí una lluita de poder i una conversió.
No, però... Jo vaig ensenyar-li el meu món, que era un món molt més intel·lectual, més llegit, jo estic rodejada de llibres, és més transcendent, i el Robert em va ensenyar el seu.
El Roberto ens ha dit, entro si la feu callar. Parla, Robert! Ho ha dit, eh?
És que no para, no para. És, porta darrere una molla i no,
sí,
no para.
Sí, perquè mira com et descriu. Ella, tu no estàs llegint, no ets intel·lectual.
Només tens múscul? Només diríem allò llit...
No,
tinc més coses, tinc més coses.
Com ara què?
Home, no sé.
Deixa-m'ho dir a mi, que això em toca a mi. El Robert...
No, tenia que parlar ell.
Però no sobre ell. El Robert té una... molt forta personalitat, contràriament al que la gent pot imaginar.
Sí.
No sé quin dels dos és el fort de la parella. És molt divertit.
Això està molt bé.
I després té una gran intel·ligència de vida, que a mi em va bé, perquè a vegades la gent que estem molt vagarejant per llibres ens n'anem una mica i aquest m'agafa a terra i em posa... I algunes de les grans coses que hem fet tenen a veure amb aquesta intel·ligència.
Pilar i Roberto, gràcies, guapos. Ara justament abordarem això. Si tenir la parella del rival t'excita...